Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, programa que pretén parlar màxim possible de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars. Començaven els play-offs amb victòria dels quatre equips locals. Algun que altre partit més aparatadet que l'altre, però de moment feien bo el pronòstic. Noia, Reus, Liceu i Barcelona començaven guanyant els seus partits. En el play-out, victòria de l'Alcoi, el Girona, victòria dramàtica a 3 segons del final del partit, aconseguia l'empat a 2 de l'Alcoi, pròrroga i penals, i finalment que guanyava l'Alcoi per un gol a 0. I victòria de Lleida davant del Caldes amb aquest partit pel 9è desè lloc, un partit que ja veurem si també servirà d'algú si es arriba a posar en marxa la nova competició europea. Parlem del patir, ja donava notícies, costat, però ahir presentava Bernat Dieste. Sembla ser que m'enfado de l'equip madrileny per presentar-lo, encara no havia anunciat la seva baixa. També es confirmava, entre cometes, que Guillem Pérez serà l'entrenador, un Guillem Pérez que no es pot presentar, està encara en actiu, està a Portugal, amb el Turquil, amb l'equip, ara en aquests moments, si no vaig equivocat, amb l'equip femení de l'equip del Turquil, perquè en Guillem Pérez duia tant el femení com el masculí sèniors. A la Lliga Iberdrola, s'acaba la Lliga, comencen els play-offs, però atenció, el Rimón ens ho explicarà, el sistema diferent dels homes, variat. A la Catalana Nacional, el Vilanova farà la promoció, s'enfrontarà amb el Sant Celoni i el Capellades, que perd categoria. A la Primera Catalana, empats del Noia i el Sant Ramon, un empat que amb el Sant Ramon segueixo pensant que li seguirà venint insuficient per salvar la categoria. Derrota dels Monjos. I en femení, Segona Catalana, Vilafranca tornava a guanyar a la falta de dos partits, esperant el partit, doncs, per lluitar per l'ascens, i el seu rival serà el Caldes, que aquesta setmana s'imposava amb el Palau, no, amb el Santa Perpètua. També destacar amb titulars, el Noi es proclamava campió d'Espanya de categoria juvenil, amb el campionat que es disputava a Vilaseca, es tornava a imposar a la final a l'equip del Futbol Club Barcelona. I ens acompanya, com sempre, el nostre equip habitual. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit. Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem pels play-offs. Jaume, partit distret, competit a Sant Sadurní, bona victòria.
Bona victòria
del Noia.
Bona victòria, sí,
dues parts, diríem, podríem dir. Una més de la del segona del Noia, totalment, i una primera del
que
l'Igualada va posar més resistència.
L'Igualada es va trobar amb aquell gol al primer minut, de carambola, posa-li com vulguis. El Noia també en va fer una a la represa, una mica de carambola, no, el tercer. I, bueno, jo crec que el Noia va ser superior a l'Igualada, una Igualada, doncs, que va lluitar les seves armes, el Noia que li va tancar les possibilitats de la contra, algun en van sortir, però, bueno, el Noia va ser, jo crec, més incisiu, amb més ganes i amb molta empenta per buscar un resultat positiu, que així se'l va obtenir.
Anem al Baix Penedès. Jordi, el Calafell no podia amb un Reus, amb un ambient calent i que s'imposava per 3-0, i no sé si hi havien estrellats o no.
No, els estrellats van complir la seva paraula i tal com havien anunciat prèviament, doncs no es van presentar al partit, per tant doncs no hi va haver afició visitant en aquest partit, i es va notar perquè el pavelló doncs no es va acabar d'omplir. Sí que les dues grades principals estaven bastant plenes, però en canvi les laterals estaven pràcticament buits. I bé, doncs és un partit que bé, doncs a la prèvia sí que és cert que va tenir molt de picant, però en canvi, sobretot la primera part, doncs va ser força ensopida, on van passar ben poques coses. Un Calafell que hem de dir que següent, doncs, amb una millor imatge respecte al que havíem vist últimament, que doncs no li acaben de sortir les coses. Doncs en canvi aquí doncs la primera part sí que va mantenir el tipus, no va deixar el Reus fer el joc que estava fent últimament, un Reus que venia llançat. A la segona part, en canvi, sí que doncs, el primer gol, obra de Martí Casas, doncs, ja va obrir una mica el partit. El Reus, sí, doncs, com si també fet el 2-0 gol d'Oruste. El Calafell, que va tenir opcions per ficar-se dins del partit, com per exemple una directa de Chaus, després una blava Rojas, però no va poder superar Càndid Ballart, un Càndid que va aconseguir mantenir la porteria 0, tot i els intents calafellencs. I bé, doncs ja a l'últim minut, quan el Calafell doncs, s'ho va jugar el tot per tot amb el 5-4, doncs Oruste, que s'ha de porteria buida. I per tant, bé, el Calafell doncs, ara, que està obligat a guanyar aquest dissabte en el partit que jugarà el Joan Ortoll, si no, doncs ja quedaria fora aquests play-offs. Si, no, si guanya el Calafell, doncs encara tindríem aquest tercer partit de desempat, que seria dimarts vinent, i un partit on el Reus doncs, ja podria comptar amb Sergi Aragonès un cop complerts els seus dos partits de sanció.
Bé, de moment el que sí que no hi ha hagut és cap rebaixa de sanció.
De moment doncs, no hi ha notícies al respecte. Veurem doncs, si en els propers dies doncs, sabem alguna cosa.
Molt bé, seguim victòria del Liceu, tot i que la primera part també el Voltregà ho va posar difícil, i el Barcelona, que també, davant d'un Sant Just que va presentar resistència, però finalment un Barcelona de la mà de Pauet i Bargalló acabava doblegant l'equip del Sant Just. Amb el play-up, com ja dèiem, la victòria de l'Alcoi per penal, després d'un partit trebat, i que, bé, esperem que pot passar a Girona, un Girona que està bregat a treballar en aquestes situacions. Anem a Serveis Mèdics Penedès, avancem, perquè no sé si tindrem un protagonista al final. Anem a Serveis Mèdics Penedès amb la puntuació d'aquests partits.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem amb la puntuació de lo que ens deparava de si aquest cap de setmana amb aquest partit. Noia Igualada.
Sí, aquí sumava 5 punts Toni Salvador, que últimament el tenim, jo diria que en veu de tothom, perquè me'l puntuen per tot arreu. 3 punts Aleix Esteller, 3 punts Ivan Morales, 1 punt Jordi Bargalló, i això ens deixa una classificació una mica estranya, una mica anecdòtica. Ivan Morales 60, segon, tercer i quart, amb 51 punts tenim Blai Roca, Jordi Bargalló i Toni Salvador, tots 3 empatats.
Doncs emoció al màxim. I anem al Baix Penedès, aquest Reus Calafell.
Doncs aquí les puntuacions que coincidien, perquè els 6 punts se'ls emportava Mires, 4 per Chaus i 2 per Escala.
I la classificació general?
Encapçalada per Chaus amb 95, segon Mires 54 i tanca el podi Camps amb 43.
Doncs recordar que amb La Plata, amb el Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, el guanyador va ser Marc Gual, i amb el Vendrell, el guanyador Lluís Ferrer. Recordem que són els trofeus del jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Recordar una vegada més que el dia 3 de juliol a les 8 del vespre al Casino hi haurà la gran festa final d'aquest Parlem d'Hoquei.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I tornem a la Hockey Lliga i escoltem, estem pendents de que puguem tenir en directe en la nostra recta final Pere Bàries, l'entrenador del Noia, i escoltem les declaracions que feia Marc Montaner a l'acabar el partit el passat diumenge a Sant Sadurní.
Marc, què tal?
Ara mateix enfadat, intentant aguantar-me les paraules.
La veritat és que el Noia s'ha vist que us ha dominat durant bona part del partit, malgrat que us heu posat per davant. Us ha costat acabar trobant la manera de fer-li mal i al final, no sé si per qualitat, però per joc sí que és veritat que han jugat el que ells han volgut.
No estic massa d'acord amb el que dius. Em sap greu, eh? Podria dir que sí, eh? Però no estic massa d'acord. Jo crec que la primera part ha sigut una primera part molt, molt de tu a tu. La segona sí que ens han dominat clarament, però la primera part crec que ha sigut molt més de tu a tu i crec que hi ha dels 4 gols 3 condicionats totalment, que nosaltres no ens els haguessin donat. i nosaltres som un equip molt jove i quan estem condicionats i tot ens va al revés i hi ha injustícies, no ho sabem girar, i això també és una cosa nostra que hem de millorar, però crec que la primera part ha estat condicionada totalment i ells són un equip molt dur, que juguen molt durs, aquí es permet tot, hi ha agressions, hi ha cops a les mans, a dins l'àrea, a fora, hi ha esticassos a l'esquena, no passa res, i bueno, si aquest és l'esport que volem, doncs endavant.
Molt emprenyat, amb els àrbitres.
Mira, si només fos avui, ja em coneixes i no diria res. Mira't el partit de fa un mes a les Comas, que guanyàvem 2-0, i què va passar a la segona part. Llavors, sí que és veritat que som un equip molt jove i que hem de millorar aquests moments que el rival juga més dur, que potser passa alguna cosa que no controlem, i això és una evidència. Avui a la segona part, per exemple, ens fan el primer gol que és inacceptable, i aquí s'acaba el partit. Però crec que tant el partit que vam jugar a casa fa un mes com el d'avui, crec que qui ha d'impartir la justícia no l'ha impartit.
Doncs un Marc Montaner enfadat, Boquera?
Sí, sí, sembla que sí. Però jo m'has dit tot el contrari. Jo crec que els àrbits, si van fer alguna cosa, van ser afavorir una mica els resultats de l'equip igualadí.
Jo,
bueno, hi va haver alguna jugada puntual.
Jo diria
puntual.
Que hi va haver un parell de jugades que són principalment les que es queixa Marc Montaner, que eren bastant
bueno,
clares.
Però això de trompades i això em van donar més ells que el noi.
La de dintre l'àrea, aquella era molt clara.
Bueno, també n'hi va haver... Deixem-ho així. Perquè...
En fi, seguim ràpidament... pendents de si puguem tenir. Lliga Iberdrola, Raimon.
Doncs sí, va acabar la Lliga Iberdrola aquest passat cap de setmana i en la primera en la Lliga regular va quedar primer el Palau de Plegamans, segon va quedar Gijón, tercer el nostre equip que seguim, que el Fraga, i en quarta posició el Vilassana. Aquests equips són els que jugaran el play-off pel títol de Lliga, i tal com has dit tu abans una mica, el sistema de play-off canvia de la Lliga masculina, aquí en comptes dels 8 ja són els 4 primers només que juguen aquest play-off, i el que jugaran primer serà és el millor de 3 partits, són semifinals i final, el millor de 3 partits aquestes semifinals, i llavors el que tenim és que el primer partit es juga a casa del tercer i del quart, respectivament, en aquest cas a casa del Vilassana, que s'enfronta amb Vilassana-Palau, i l'altre és a casa del Fraga, Fraga-Gijón. I els altres dos partits es jugaran a casa del Palau i a casa del Gijón. És a dir, els dos partits, o sigui, tindria l'avantatge el que ha quedat més ben classificat en aquesta lliga regular. Els partits comencen el dia 25 de maig, el segon partit seria el 31 de maig, i l'altre, suposo que també per ajudar els equips com el Fraga per anar a Gijón, per exemple, doncs es jugaria el 2, és a dir, un partit el divendres i l'altre el diumenge.
Doncs... Recordem que la propera temporada no hi haurà play-off, però no hi ha dates. Jordi, recordem...
També dir que l'Alcobendas i l'Igualada femení han descendit, que ja estaven descendits de fa uns quants dies. Més que res també doncs, recordar que ja estava dat i beneït, això.
Estava dat i beneït, tot i que l'equip de l'Igualada va presentar força resistència en el seu acomiadament a la categoria davant del Vilassar, amb empat a 2. Vam poder veure doncs, un Sergi Porcet entregat. Jordi, també, ràpidament, la promoció de la Lliga Sud, que protagonistes penedesencs i... com va anar?
Promoció de la Lliga Sud, a què et refereixes?
A
la Lliga Bronze, del partit que havíem comentat la setmana passada entre l'Alhambra i l'Alcoi.
Ah, d'acord. No, això és l'últim partit de la Lliga regular, de l'Hockey Lliga Bronze Sud. I bé, doncs era un partit que, bé, com vam explicar la setmana passada, l'Sporting que arribava amb diverses baixes per sanció, i bé, doncs finalment, doncs, com era lògic, doncs, l'equip dirigit pel vendrellenc Pere Canyelles, que va notar aquestes absències i va acabar perdent per 7-3 a la pista de l'Alhambra, i per tant l'Alhambra ja és equip de plata. Un Alhambra que explica les seves xarxes que és el primer equip andalús que juga a categoria nacional, cosa que no és certa perquè crec que el Macarena fa uns anys també ho va fer, el Macarena de Sevilla, però bé, anècdotes a banda, doncs també l'Sporting doncs, bé, doncs També hem de dir que, pel que he pogut saber, doncs, la seva versió és que sobre les sancions que tenia és que no eren, van ser ells els que van agredir, sinó que van ser els propis jugadors sancionats els que van rebre l'agressió, i que tenen un vídeo que ho demostra i que ara doncs, han presentat recurs per veure doncs, si els donen la raó. Veurem què acaba passant. De moment, doncs, aquestes sancions que doncs, evidentment doncs, els condicionen també per aquest play-off que ha de començar l'1 de juny i que jugaran contra l'Oviedo amb factor pista a favor de l'Sporting, però que si continua tenint aquestes baixes, doncs evidentment doncs serà molt complicat lluitar per l'ascens.
Hem de fer un petit aclariment de que en cap moment vam dir que el culpable fos l'Alcoi o fos l'equip del que havia rebut aquesta sanció. Ens va sorprendre quan tu ens vas fer la lectura, però en cap moment vam acusar que fos l'Alcoi el culpable de la situació.
No, el que ho deia era perquè l'Esporting del Coi va treure un comunicat dient, quan va sortir la sanció, dient que ells no eren... No que el Jordi no estava dient que nosaltres haguéssim dit, sinó que l'Esporting va reaccionar a l'escrit del comitè de competició.
Bé, ens n'alegrem que ens escoltin des de tan lluny. Record ràpidament, Campionats d'Espanya, la Vi, Barcelona, Juvenil, Noia i Femení 17, Vilanova. Aquest proper cap de setmana, Infantil a Ripoll, amb equips catalans, Barcelona i Tordera, i Júniors a Gandia, amb Igualada i Futbol Club Barcelona. Tenim el convidat, Pere Bàries, bona nit.
Bona nit.
Com tenim a 3 dies del moment decisiu per passar a passar la propera ronda? Com estem?
Bé. Bueno, decisiu, tant de bo sí, voldré que haurem passat, si tu estic invitat. Si no, ens quedarà doncs, dimarts a casa. Però bé, penso que arribem en un bon moment, l'equip està competint molt bé, una mica en la línia de la temporada. Jo no crec que estiguem fent un joc brillant, segurament hem tingut moments de la temporada que ho hem fet, però no tinc un continuat joc brillant, però més enllà del joc brillant hem competit molt bé. L'equip penso que està molt sòlid, concedeix molt poc. L'altre dia, a més a més, vam tenir aquest punt d'encert de cada porteria, per tant, bé, penso que arribem en un bon moment. I el nostre objectiu és intentar tancar el passe dissabte, però no haver de tornar aquí sense dormir.
Bona nit, Pere.
Bona nit.
Canviaràs alguna cosa del sistema d'arrencada de partit vers el que vas viure dissabte?
Bueno, tenim el partit de la segona volta allà a Igualada com a referència, que és el que també ens va valdre una mica per aquí a casa. L'escenari és diferent, de jugar a casa que fora, ells se sentiran també més forts, més còmodes, malgrat que és una pista que s'hi juga bé, ho creix, sempre del local se sent més còmode. I, evidentment, doncs, haurem de fer algun matís sobre el que hem anat plantejant, però jo crec que no canviarà massa el partit. Serà bastant semblant per part dels equips, és el que m'imagino jo. Més enllà de si pot haver alguna sorpresa tàctica, que no ho crec, no? Però, en principi, penso que l'estratègia de partit per part dels dos equips serà semblant i intentarem doncs, imposar el nostre ritme. Esperem una Igualada molt intens, sobretot des del principi del partit. Veurem si som capaços d'aguantar-ho durant 50 o 60 minuts. Veurem, la nostra intenció és intentar posar el nostre ritme i tant de bo doncs, ells no ens ho puguin aguantar. Mantenint les nostres senyes d'identitat, molt intensos de funcionament, intentar corre molt les contres sempre que puguem, que igual doncs, no ens en va permetre masses, però va intentar aconseguir-ne més i evidentment també de ser conscients que l'Igualada teòricament hauria d'apretar una miqueta més perquè és el que està contra les cordes. Però jo penso que el partit serà molt semblant.
Sí, Pere, acabem de sentir les declaracions de Marc Montaner al final del partit, a la xarxa, i es queixava de l'arbitratge massa permissiu amb el Noia, que diu que va donar massa pal durant el partit. Jo no hi he entès res,
Em vaig queixar als jugadors que n'havien fet molts pocs.
No, lògic.
Jordi,
no,
tens...
És un punt de conya. No tinc res a dir. Ell tindrà aquesta sensació. No tinc res a opinar sobre el que pugui dir el Marc Montaner. Tindrà les seves raons, suposo que tindrà algun tipus d'argumentació per justificar-les. Sí que vaig sentir que crec que els 4 primers gols, 3 a més, no els haguessin donat. No sé, no desconec les seves sensacions i el perquè. Jo els gols els havia repetit, no hi havia cap acció punible prèvia al gol, però bueno, igual ell ho explica i ho veiem diferent, eh? No, en tot qualsevol cas no vull ni polèmica amb el mar ni res, jo vull estar per la meva feina, el que em toca, i hi ha dies que els àrbitres ens van a favor, altres en contra, i personalment penso que l'altre dia van ser molt correctes, aquesta és la sensació. De fet, tinc la sensació de que quan Pizzo i Ivan González, en els partits no s'escapen mai, són partits molt controlats.
Jordi, alguna pregunta per en Pere Bàries?
Sí, hola, bona nit, Pere. Jo et volia preguntar pel tema del 5 contra 4, el joc sense porter, que aquesta temporada doncs, ja us ha donat força fruits. Recentment, per exemple, doncs, vau fer un gol a Ribes. I et volia preguntar de quina manera ho treballeu, si ho dediqueu molta estona a la setmana, perquè realment, per exemple, en aquest últim gol a Ribes, semblava doncs, ja pràcticament que els jugadors doncs, ho sabessin de memòria, no?
Doncs mira, acabo d'acabar l'entreno i avui precisament hem treballat concretament durant un exercici el 5x4 i a més doncs, en situació de partit d'entrenament, sempre que es dona la possibilitat de que un equip arriba guanyant a l'últim minut, doncs també juguem de 5. Intentem practicar-ho sovint, habitualment, setmanalment, diria, intentant corregir, perquè no només fent el partit en tenim prou, sinó que intentem corregir amb exercicis específics. I per mi és la clau. I avui, president, parlava amb els jugadors a nivell de tàctiques, estratègies de partit, de models de joc. Personalment penso que qualsevol model de joc pot ser bo. La clau està en polir molt bé els detalls i és el que intentem nosaltres, intentar polir molt els detalls. El posicionament del 5x4 nostre no és diferent segurament de molts altres equips. La diferència o la clau que ens ha portat a l'èxit en alguns casos, nosaltres també hem fallat, eh? Però no, el que ens ha portat a l'èxit en alguns casos és el treballar molt els detalls, ja no et diria no només d'atacar-lo bé, sinó perquè al final també necessitem que un jugador l'emputxi dintre, i això no és fàcil, sinó el fet de després d'atacar que no ens generin perill, això és el més important, acabar ben posicionats perquè no ens generin perill després d'acabar l'atac, i això sobretot, i fem molta, incidim molt, i després doncs... En el meu cas concret, doncs, hi ha un grup de jugadors en el que, teòricament, apostem per ells per jugar aquest 5x4. No se'm cauen els amics per dir quins jugadors són els adequats per fer-ho i quins ho són menys. I cadascú té unes virtuts. I en aquest cas, doncs, intento aprofitar les virtuts dels meus jugadors, però s'aprofito. No és a l'atzar. Els jugadors que juguen el 5x4 tenen molt clar que el trobaran i en quines posicions els jugaran, a l'igual que el 4x3.
Pere, l'última, que se'ns acaba el temps. Cada partit és un punt. Heu ensejat també els penals?
Bueno, també. Tot és important. Ja durant la temporada, a l'acabar els entrenaments de una sèrie de jugadors que de forma voluntària es queden, a llançar penals i directes. I ara simplement doncs, és el matís de on creiem que a més se li pot fer gol amb el porter de l'Igualada, en el supòsit d'arribar de penals. Sí, sí. Intentarem, segurament, no sé si ho aconseguirem, però intentarem tenir totes les opcions que es puguin donar sobre un partit controlades. Com a mínim intentar-les tenir controlades. Ho veurem perquè l'Igualada penso que també és un equip, molt bon equip, un equip molt ben treballat, que ens portarà, també, estic convençut, al límit.
Pere, tota la sort del món i a continuar lluitant per passar una nova eliminatòria. Gràcies per estar en directe avui en Parlem d'Hoquei.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs nosaltres continuem contra rellotge, repassem ràpidament els partits d'aquesta setmana. Jaume?
Sí, començarà dissabte a les 8, Voltregà Liceu, seguirà a les 8:30 aquest Igualada-Noia Freixenet, a les 9, aquest és per TV3, Calafell-Reus, diumenge a les 4:15, ja, hora xarxa, aquest Sant Just Futbol Club Barcelona.
Doncs deixem... recordem que també tenim el Lleida, Alcaldes-Lleida.
Sí, Alcaldes-Lleida el tenim dissabte a les 8. El del Girona-Alcoi, que és el del descens, també dissabte a les 8.
I aquest és el dia 1, que és el partit entre el Vic i el Lloret.
Exacte.
El dia 1. Raimon, la selecció sub-17 en presència d'una vilanovina.
Doncs sí, Maria Díaz anunciava la selecció sub-17 femenina per l'Europeu d'Olot, en la qual hi ha la vilanovina Carla Ferrer, si vols la repassem ràpid, hi ha la portera Aine Pérez i la Júlia Masnou, Aine de Patinalón, Júlia de Manlleu, de jugadores tenim Xenia Matas, Manlleu, Elsa Salvanyà i Noa Muro, Júlia Vila de Palau, Paula Roldán, Sant Cugat, juntament amb Alba Costa, també Sant Cugat, l'Abril Besa d'Igualada i la Carla Ferrer Esmentada del Vilanova.
Això serà del 14 al 20 a Olot. Coincidirà amb el masculí, que de moment no tenim llista. Anem amb noms propis. El Liceo, el jugador argentí, Jordi, que l'anuncien com un fenomen. Tato...
Doncs sí, al Liceo, de fet, doncs, tenim una entrada argentina i una marxa argentina, perquè arriba Tato Ferruccio, procedent del Tomar, i marxa Fran Torres, que, segons anunciava avui el Segre, se'n va cedit al Lleida. Per tant, doncs, el Lleida que tanca la plantilla amb els fitxatges que havia anunciat de Dario i de Chino.
Un Dario Jiménez que hem pogut averiguar que porta 6 mesos lesionat, eh? Amb una lesió també greu, però que sembla que ja comença a recuperar-se.
Sí, correcte.
Tenim també un Liceo que ha recuperat el porter del Sant Omer, Martín Rodríguez.
Sí, correcte, que suma doncs, també Arnau Xaus i Nil Cervera. En principi sembla que faltaria alguna peça més. I també per allà a Galícia la cosa està moguda perquè doncs, avui també s'ha anunciat el fitxatge de Tomàs Villares pel Dominicos.
Doncs també a Igualada, Edu Fernández ha sortit i ha publicat que torna a Igualada i que també l'acompanyaran Ruano del Futbol Club Barcelona i la polèmica Riba va a Bassano o no va a Bassano, Raimon?
No sé, hi ha rumors que diuen que sí, hi ha rumors que diuen que no. Veurem què acaba fent.
El que també en parlarem la setmana que ve més calma és del Cerdanyola, també renovació de molts jugadors. Parlarem la setmana que ve. El Picat, però el porter.
Sí, el porter se'n va, però sembla ser que hi ha rumors que ja també en té un altre en cartera.
El porter que se'n va a Itàlia i amb Sergi Ponset.
Això diuen, sembla que se'n vagi cap a Novara.
Digues el nom perquè jo no me'n recordo.
Escorzo.
Molt bé. Un bon...
Escarso.
Escarso. Escarso.
Un bon porter. No sé, Jordi, si tenim alguna cosa més per afegir. Teníem
doncs,
Sil...
mira, sí, tenim un comunicat de fa una estona del Ribas, que comentaves al principi del programa que hi havia emprenyamenta pel tema de la presentació de Yeste, i el Ribas que lamenta el que comentaves, que el Vilafranca doncs, hagi anunciat el fitxatge convocant els mitjans abans que ells donessin la baixa.
Teníem ràpidament aquí uns partits de promoció de...
Doncs sí, a Nacional Catalana també ja comencen els play-offs per ascendir a Hockey Lliga Plata i tenim que el que va quedar primer de la Lliga Regular, que és el Barça, no pot pujar perquè ja té l'equip B a Hockey Lliga Plata, per tant aquest ja no opta play-off i els que opten a play-off són del 2 al 5. El segon va classificat va quedar a la Lliga Regular va ser el Reus, que jugarà amb el 5è classificat, que és el Caldes, i l'altre semifinal jugarà el Sant Celoni i el Vilanova, que són el segon i el tercer de la Lliga Regular.
Això serà a 3 partits.
Sí, a 3 partits i comença aquest cap de setmana.
Nosaltres, contra rellotge, posem punt i final. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, fins la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.